Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'incendi de la Ribera d'Ebre avança sense control cap a les Garrigues i el Segrià. Protecció Civil ha ordenat el confinament a casa seva de tots els habitants de Bovera, petita localitat de les Garrigues, i de les persones vulnerables de Maials, ja al Segrià. El foc ha cremat 4.000 hectàrees sobre una superfície de perímetre d'afectació de 5.500. Durant el matí, els bombers han tingut 350 persones treballant a la zona amb 42 dotacions terrestres i 15 mitjans aeris. L'àrea afectada equival a la meitat del terme municipal de Barcelona. Protecció Civil ha elevat a fase d'emergència el pla Infocat per la situació de focs a Catalunya. Curiosament, aquesta dada de 4.000 hectàrees cremades representa més ja del que han estat els incendis dels últims 3 anys. Mentrestant, s'ha activat una onada de solidaritat a la xarxa per un ramader que ha perdut la granja per aquest foc a la Ribera d'Ebre. Canviem de qüestió. El Tribunal Constitucional ha tombat 15 articles de la Llei Catalana contra el Canvi Climàtic. El Tribunal ha declarat inconstitucional concretament una quinzena del que el govern de Mariano Rajoy havia recorregut, entre ells marcar objectius d'emissions o també la prohibició de l'anomenat fracking. També destaquem que la cancellera alemanya Angela Merkel s'ha tornat a trobar malament avui durant un acte oficial i ha tingut unes tremolors que comencen a preocupar més seriosament l'opinió pública d'Alemanya. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies quan siguin les 6.
Ràdio Estel.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 2:15 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 2:15 del vespre al 10 del Barça. El 10 del Barça.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. I 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
El meu avi va anar a Cuba, a bordo del català.
No us perdeu la 34a Gran Trobada d'Havaneres Barcelona cara al mar aquest dissabte 29 de juny a les 9 de la nit al passeig Joan de Borbó del Port Vell de Barcelona amb els grups Mar Brava, Sons de Taverna, Son de l'Havana, Ultramar i la Coral Mediterrània serà aquest dissabte 29 de juny a les 9 de la nit al passeig Joan de Borbó del Port Vell de Barcelona. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Ja tenim la caloreta aquí, déu-n'hi-do com estan pujant les temperatures. Avui, el darrer programa de la temporada, que bé s'està, quan s'està bé aquí, a Ràdio Estel, compartint amb vosaltres. I quan ens queda encara? Desaprenent i aprenent, perquè aquesta és la màgia de la vida. Donar-te compte que res és per sempre i que tot és un regal, un present que ens ofereix diàriament la vida. Si us sembla, doncs, comencem. Avui l'experta en hàbits saludables, Mònica Mercadal, creadora de Mont Wellness, en reflexionarà de la importància del dejú nocturn. com podem gestionar l'estrès i l'ansietat en èpoques d'exàmens? Si agafem perspectiva de les situacions, tot canvia. En parlarem a la secció d'habilitats comunicatives d'Ell Carnegie Barcelona amb el seu director, Jaume Lladó. La salut de la dona, com cuidar-nos, la sexualitat conscient, ens ho explicarà la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. Parlarem de nutrició energètica amb la nutricionista Gemma Hortet. Ens prepararà una reforçant recepta que ens ajudarà a mantenir la força de voluntat partint d'aquesta força interna. Un paté de zuquis al romaní, ideal pel sopar. El Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya, la doctora Patricia López, odontòloga i especialista en implants dentals, ens parlarà de les ausències dentals. Quantes vegades hem escoltat val més un silenci que mil paraules? Avui ens ho explicarà la secció d'Educació Integral Holística Ignasi Salvatella. Parlarem del silenci i l'amor en l'educació. L'OMS, Organització Mundial de la Salut, ha reconegut oficialment com a malaltia el burnó, un símptoma que fa referència a aquelles persones que viuen una situació d'estrès continuat. Entra en vigor el proper 1 de gener del 2022. En parlarem amb el doctor en Medicina i Cirurgia Inspector Mèdic de la Seguretat Social, Víctor Vidal. Som-hi, doncs, aquí, al Viure des de l'Essència.
Viure des de l'Essència. Hàbits saludables, amb Mònica Mercadal.
Mònica Mercadal, creadora de Mont Wellness. Benvinguda al Viure des de l'Essència.
Un plaer, Glòria, ser aquí amb tu.
Bé, continuem en aquest viatge als hàbits saludables. De fet, va haver un moment a la teva vida que el cos et va parar i vares tenir que fer una revisió dels teus hàbits un per un.
Així és, vaig haver de fer una revisió, de deixar enrere els hàbits que no anaven bé i adquirir-ne de nous.
Sumant, sempre afegint els que sumen per una
Exacte.
Millor vida.
Sí, no, per tenir salut, per trobar-me millor, i en una d'aquestes búsquedes, o en una d'aquestes recerques, el que vaig trobar és un hàbit que va començar sent un hàbit depuratiu, però que em va anar tan bé i va ser tan efectiu que l'he adquirit per sempre.
A veure, ens està entrant la curiositat. De quin hàbit ens parlaràs?
Avui parlarem del dejú nocturn. Uh-huh. El dejú nocturn es tracta de donar-li un respir al sistema digestiu durant 12 hores sense ingerir. Ja sé que al principi pot sonar una mica de...
Sí, una mica difícil de fer, diguem-ne.
Sí, però pensa que el que aconseguim és tan gran, és un efecte tan saludable per la salut, pensa que durant la nit el cos el que fa és una neteja i una depuració. Fixa't que savi que és el cos que tots els òrgans emuntoris d'eliminació, és a dir, pulmó, ronyó, fetge, intestí i pell es posen a eliminar, es posen a depurar, no? I això ho fa el cos cada nit. Llavors, què passa? Que si nosaltres fem un dejú de 7 hores, per exemple, hi ha gent, aquí, normalment, al nostre país, se sopa tard, no?
Sí. 10:30... Tenim aquest mal hàbit.
Mal hàbit, exacte. Sopar a les 10:30 i esmorzar a les 6 del matí. Quantes hores li hem donat de respir al sistema digestiu? Molt poques. En realitat, estem donant 6-7 hores. Quan no donem més hores, o sigui, quan fem 6-7 hores, jo crec que aquí el fetge va saturat, el cos va saturat, i això com ho podem averiguar? Perquè quan et lleves, estàs més cansat, tens poca energia, estàs com més inflamat, tens bolses a sota dels ulls, tens la llengua més blanca, això vol dir que la depuració no ha estat completa. En canvi, quan tu li dones 12 hores de dejú al cos, t'aixeques amb una altra energia, estàs com més actiu, estàs com desinflat, tens la pell...
Es més nota... tersa, sí. Més brillant, més vida.
Sí, això és que el cos ha fet la seva neteja completa. de l'altra banda no està completa. Llavors, jo sempre recomano a la gent, perquè jo sé que a les 12 hores al principi pot resultar un pèl difícil, és començar per 10. Jo mateixa vaig començar per 10 hores, a la setmana següent vaig fer 10 i mitja, i ara ja ho tinc molt per la mà. Ara, la frase clau és sopar poc i d'hora.
Sopar poc i d'hora. Què sopa amb Mònica Mercadal per no despertar-se a mitjanit?
Ui, no, jo, creu-me, el cos s'acostuma. Jo sopo quasi sempre crema de verdures, o verdures al vapor, o, saps, algo molt lleuger. I quan el cos m'ho demana, una peça de fruita. Vull dir, per mi, sopar poc i d'hora és que et lleves d'una altra manera.
Forma part de la teva filosofia.
Sí,
ara,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I llavors, a les 8, o inclús, si ho puc allargar una mica més, primer sempre de port i després trenco el dejú després del de port, a les 10 del matí. Llavors, aquí el cos té gana, o sigui, ja esmorza amb gana, perquè ha estat tantes hores amb dejú que s'oxigena, hi ha més energia, hi ha millor oxigenació, menys inflamació, menys grassa corporal, perquè això és una altra cosa que també passa, l'autofàgia. L'autofàgia és que després de 12 hores les cèl·lules s'acaben menjant les toxines. Mm-hmm. Com que no tenen res per menjar, es mengen les toxines. Clar, és una excel·lent manera de depurar.
Totalment. Ens tens fascinats.
No, és que jo penso que aquest és un dels hàbits que jo més recomano, que és el dejú nocturn. No penso que donar-li al cos 7 o 8 hores sigui bo.
De fet, tu pares patir fa uns quants anys una artritis reumatoide, gràcies als teus hàbits saludables, els que estàs, i t'ho agraïm, compartint aquí amb nosaltres. La teva vida ha fet un gir. Un gir molt important. De fet, ha fet remissió.
Sí.
Aleshores,
va ser a base de canviar l'alimentació i d'adquirir hàbits saludables. I jo sé que els hàbits, a vegades, n'hi ha alguns que encaixen molt bé i altres que s'han de treballar una miqueta per adquirir-los del tot. Però quan esbrines que et senten tan bé i quan tens...
No pots fer-ho d'una altra manera.
No, clar. Al final ja és el propi hàbit que t'ho demana.
És el punt aquest d'arribar al ritme. O sigui, que encoratgem els nostres oients de la importància... Al principi és normal que costi una miqueta, però després és anar agafant aquest ritme, ritme-rutina.
Exacte. Que tinguin una mica de paciència i que pensin que els beneficis a llarg termini són excepcionals.
Doncs aquí ho deixem. No sé si hi ha algun ingredient més que vulguis compartir amb els nostres oients del dejú nocturn, aquestes 12 hores. Però, si no, ho deixem aquí. La importància d'estar durant aquest temps amb el nostre estómac, el nostre organisme, en repòs.
Deixar el cos respirar, donar-li un respir al sistema digestiu, no?
Mònica Mercadal, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Habilitats comunicatives Dale Carnegie Barcelona, amb Jaume Lladó.
Estimats oients, ens acompanya Jaume Lladó, director de Dale Carnegie Barcelona, una de les empreses líders en autoconeixement d'habilitats d'intel·ligències socials i anomenades soft skills. Jaume Lladó, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, Glòria.
Que contents que estiguis avui aquí amb nosaltres, començant aquest nou projecte, aquest nou camí aquí al programa, on acompanyem els nostres oients des d'aquest punt d'aquest acompanyament de les intel·ligències, aquest punt social. I em deies, Glòria, per mi és molt important començar amb els soft skills, aleshores. Però jo et diria primer, per posar antecedents als nostres oients, qui era el gran Dale Carnegie?
No, Dale Carnegie és una persona dels Estats Units, és un nord-americà que des de fa aproximadament uns 108 anys es va preocupar molt sèriament en veure que les habilitats socials, la intel·ligència social, la capacitat de desenvolupar-se i relacionar-se amb les persones era la clau de l'èxit amb la vida. I no només se'n va donar compte d'això, sinó que va desenvolupar tota una metodologia per entrenar-ho. Per entrenar-ho i que les persones siguem capaços de relacionar-se bé amb els altres com a fruit del nostre èxit a la vida, tant privat, a l'escola, a la família, amb els pares, amb els caps, amb tothom. Tot depèn de la nostra habilitat de relacionar-se o de la nostra intel·ligència social.
Estem parlant aquí dels soft skills?
Sí, estan anomenats, se'n diuen també soft skills o habilitats BC. Toves amb això, que estem parlant de l'habilitat de saber influenciar, de saber persuadir, de saber inspirar, de saber motivar, de saber interactuar amb els altres, de saber generar empatia, que és el que realment ens dona resultats.
Jo que, lamentablement, bé, cada dia més, però hi ha tant encara a fer a les escoles, perquè precisament del que parlem molts dels joves, no? Aquesta necessitat que tenen, tot va tan ràpid, tot ho volen per allà, necessitem parar amb ells, eh?
Sí, no només això, sinó que l'escola, i això tots els mestres ho reconeixen, però estan obligats per als programes que han de fer, que estem en un món on impartim coneixements, matemàtiques, geografia, física, naturals, etc, saber coses. Però ara ens estem donant compte que l'important és com les utilitzo, això. Sé treballar amb equip. L'altre dia, en una classe en una universitat, els hi vaig preguntar a un alumne, escolta, dels teus companys de classe, quants d'ells fitxaries per col·laborar amb tu? Diu, bueno, uns quants, però... I també li vaig preguntar, i tu saps bé a qui no fitxaries? Diu, sí. I li pregunto, i és perquè no ha aprovat màrqueting o no sabria fer un càlcul financer? Diu, no, per la seva manera de ser. Clar, per tant, si un company teu de classe ja no et fitxaria, vol dir que no estàs sabent desenvolupar les teves habilitats d'estar
socials,
socials o de treballar amb equip. O, per exemple, hi ha persones que es queixen de que no els criden a les reunions. I, doncs, per què? Perquè potser no aporten. I com que no aporten, si poden evitar-te, t'eviten.
Em comentaves, Glòria, fa pocs dies he estat a ESADE també fent unes conferències, quina necessitat que hi ha i com, sí, com t'escoltaven. Eh?
Sí, un home allà, inclús a ESADE ara estan molt avançats perquè ara estan desenvolupant unes assignatures anomenades assignatures, però que en el fons són entrenament d'habilitats, anomenat doncs, Leadership and Social Skills, que realment està tinguent molt èxit per part dels participants i realment ho aprecien moltíssim. Jo crec que junts amb ESADE estem desenvolupant un projecte molt, 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 molt maco i molt que fa que les persones se sentin orgulloses de si mateixes.
Quin és el llibre que recomanaries als joves? Que has recomanat als joves d'ESADE en les teves conferències?
Bueno, i el llibre que recomanem es diu Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que és un llibre que va escriure fa aproximadament uns 100 anys el propi Dale Carnegie, fruit de les seves experiències.
Què és el més bonic que t'han dit darrerament els joves a les conferències, quan els hi despertes, quan els hi fas aflorar allò que tenen dins i a vegades no saben com gestionar-ho?
Dos coses molt importants. La primera és que una vegada un alumne em diu, això d'escoltar és molt interessant. I després hi ha una altra cosa que també és molt maco dels nostres programes, és quan algú a l'acabar et diu, no, no, em sento molt més segur i a més això ho recomanaria a tothom. Això vol dir que realment contribueixes i contribueixes a que la societat vagi millor i que les persones s'entenguin millor i que, en definitiva, la societat funcioni una mica millor.
Estem parlant de cursos que són de 4, 5 dies, depèn?
Depèn, hi ha cursos de 8 dies, que 8 dies alterns durant la setmana, d'un dia per setmana, n'hi ha que estan més concentrats, però... La qüestió és que se surti molt hàbil amb aquest tipus de coses. En la nostra web es poden veure perfectament les opcions.
A la web de Dale Carnegie a Barcelona.
Correcte.
Jaume Lladó, moltíssimes gràcies. Comencem un nou camí aquí al Viure des de l'Essència amb el director de Dale Carnegie a Barcelona, una de les empreses líders en l'entrenament d'habilitats i intel·ligències socials tan necessari avui dia. Fins la propera setmana.
A reveure.
Tens ganes de més? Vols aflorar els teus talents deixant anar allò que obstaculitza el teu propòsit? Doncs tens línia directa amb Dale Carnegie Barcelona. Truca'ns al 934-960-000.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Estimats oients, estem aquí al Viure des de l'Essència amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. Doctora, molt bones.
Hola, Glòria.
Que bé, avui parlarem, em deies, Glòria, parlem de la sexualitat conscient, posem-hi consciència i com podem arribar-ne a gaudir des d'aquest punt, des d'aquest aquí ara, des d'aquest... ens ho conscient?
Sí. És que, desgraciadament, també una mica per la cultura i l'educació que hem anat rebent, hem vist la sexualitat com un extra a la nostra vida, no? I la sexualitat no deixa de ser una necessitat bàsica més, perquè igual que necessitem menjar, dormir, moure'ns, necessitem la sexualitat. La sexualitat és el joc dels adults, no? I és molt important transformar-la. No tindrem la mateixa sexualitat quan som adolescents que quan estem a la tercera edat, no? Però la podem adaptar a cada etapa. I sempre hem viscut la sexualitat com genitalització del sexe, no? I en realitat la sexualitat és sensualitat, no? Tenim 5 sentits i no els desenvolupem. I, bueno, posant consciència en que la sexualitat és molt més que uns òrgans sexuals, doncs podem desenvolupar un camp, no? Que potser no teníem previst i que ens sorprendrà. I...
A quina edat sol parlar de la sexualitat?
Jo crec que la sexualitat existeix des de la vida intrauterina, no? Que els bebès dintre de l'úter, sobretot els masculins, perquè els femenins és més difícil evidenciar-ho, però quan fem ecografies ja veiem com tenen el penis amb erecció perquè es toquen o perquè fan pipí, no? Vull dir que la sexualitat existeix des de que comencem la nostra existència. Jo crec que a cada edat s'ha de parlar de la sexualitat amb les paraules que puguin entendre el que toca en aquella edat i en la mesura que ells preguntin, no? Tampoc s'ha de parlar abans que ells tinguin curiositat. Però sí que és molt important parlar-ne, i parlar-ne a casa i parlar-ne a les escoles. I jo crec que les escoles, per moltes vegades no tant per vergonya dels nens, sinó per vergonya dels adults, doncs hi ha molts temes que es converteixen en tabú, que es toquen per sobre, perquè millor no parlar-ne gaire perquè ningú faci una pregunta que no sàpigues què tinc que respondre, no? I és molt important poder-ne parlar amb llibertat i que puguin explicar i expressar les seves inquietuds, els seus dubtes, perquè entenguin que no ho hem de viure com una cosa que s'ha d'amagar, que evidentment socialment no està ben vist que en fem un ús a diestro i siniestro, però sí que se n'ha de poder parlar amb tranquil·litat i poder tindre una comunicació fluida amb la parella per disfrutar-la.
Aquest punt de la...
O sola.
Aquest, la informació, o sigui, aquest despertar ja hi és, com bé vostè comentava, des de la primera llavor, podríem dir-ne. El que sí que és important és posar-hi ordre a la informació de que els nostres fills siguin conscients d'abraçar aquesta sexualitat des de l'amor, no? Que és la clau universal, podríem
dir-ne. Sí, o sigui, és el de sempre, no? O sigui, no només veure la sexualitat com per satisfer unes necessitats externes, sinó com per acompanyar tot un procés de creixement i d'evolució, no? I potser l'edat a partir dels 12-13 anys comença a ser l'edat on aquest tema ha de ser més valorat i més tractant, no? Perquè fer-ne un mal ús vol dir exposar-se a nivell físic a malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, el que parlàvem en l'altre programa de fer servir, no?, l'abort provocat com un mètode anticonceptiu, però també a nivell emocional, no? Perquè si nosaltres no ens coneixem, no ens respectem, no sabem el que ens agrada, no ens hem autoexplorat i no hem tingut plaer amb nosaltres mateixos, serà molt difícil que sapiguem demanar i també oferir el que l'altre necessita, no? Per tant, la protecció, entre cometes, tant física com emocional, és molt important i per això s'ha de potenciar l'autoestima, l'autoconeixement, el respecte, la comunicació...
Algun llibre que puguem recomanar als pares?
Als pares.
Perquè, clar, dius sí, explicar-ho, però és que si no ens ho han explicat, com ho podem fer per... ens hem d'informar, per com gestionar aquesta informació de cara als nostres fills?
El mateix, o sigui, hi ha molts llibres de psicòlegs i sexòlegs que parlen d'aquest tema, no en tinc cap en concret. A mi un llibre que quan tenia 20 anys em va agradar molt i vaig entendre moltes coses, és un de la Sílvia Béjar que es diu Tu sexo es tuyo, no? I crec que entenent el nostre sexe podrem acompanyar els nostres fills, no? I al final no passaran per gaire res que no hagin passat nosaltres, no?
Doctora Esteve, que dir-li que moltíssimes gràcies pel seu acompanyament a aquest viatge avui que hem parlat de la sexualitat conscient. Ens ha recomanat un llibre que ens anirà molt bé, que ja hem pres nota. I seguim el Viure des de l'Essència amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia.
Gràcies, Glòria.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Nutrició energètica, amb Gemma Hortet.
Ens acompanya Gemma Hortet, coach de salut i nutrició energètica. Doncs ell diu, cada òrgan té una emoció associada i si aquest està desequilibrat, l'emoció també es desequilibra. És així, no, Gemma? Benvinguda.
Exacte, exacte. I d'aquí es tracta d'aprendre una miqueta com nodrir pues, tots els òrgans essencials i totes les emocions que tenim per poder tenir una vida pues, més equilibrada, no?
Obrim les portes de la cuina del Viure des de l'Essència per aquesta nutrició equilibrada i energètica. Què et sembla?
Fantàstic.
Quin plat ens prepararàs avui,
doncs,
Gemma?
Doncs mira, avui us porto un plat molt senzill, perquè també una de les coses importants de la nutrició energètica és que sigui senzill, que ho podem fer a casa, que no hi hagin ingredients molt estranys i que amb 3 o 4 ingredients puguem fer plats molt medicinals per nodrir tots els aspectes de l'ésser humà, com comentàvem, no? Avui us porto un plat que en diem d'hivern, però no només perquè es pugui consumir a l'hivern, sinó perquè té l'energia de l'hivern. L'energia de l'hivern és una energia de reclusió, una energia de tancament, no? Una energia de preparació per lo que vindrà després, que serà la primavera, on podrem treure tota aquesta creativitat perquè hem reforçat molt i hem fet una bona preparació abans, que això és el que fa tota la natura a l'hivern. S'està preparant, està tancadeta, per després poder sortir endavant.
Per esclatar.
Eh? Exacte, per esclatar. I els òrgans que estan relacionats amb l'hivern són el ronyó i la bufeta. El ronyó està associat, sobretot en dietètica energètica, a una llegum, que són els azuquis. Els azuquis, que és el que us preparo avui en dia, un paté d'azuquis amb romaní. Uh-huh. I per què amb romaní? Perquè el romaní és un gran tònic energètic i el tenim aquí a la nostra cultura amb molta facilitat.
Aleshores, preparem aquest paté, Gemma, que dius que ens ajuda a mantenir la força de voluntat i donar aquesta força interna, no?, per poder anar avançant.
Exacte, perquè justament el ronyó és l'òrgan que el que porta és la nostra essència vital, segons la medicina xinesa. Uh-huh. I quan s'acaba l'energia de ronyó, se'ns acaba la vida. Llavors, el ronyó és la voluntat, és la persistència, és la determinació per fer coses. I quan no està ben nutrit aquest ronyó, el que apareix és una emoció que a tots ens paralitza, que és la por.
Estem donant informació molt clau, eh? La importància de sentir-nos al cos. Nosaltres ho estem associant a la nutrició amb Gemma Hortet, però realment el nostre cos parla.
Totalment.
Parla i hem de ser realment conscients.
Molt.
I gràcies a tu avui aquí al programa amb les teves receptes el anem acompanyant, anem encaronant aquestes emocions que a vegades estan desequilibrades, no?
Total. Llavors, a nivell general, si tens qualsevol patologia associada amb la rigidesa, o sigui, una contractura, una artritis, el que has de fer és reforçar ronyó, perquè el que tens és por. Igual per alguna cosa que t'ha passat, per tirar endavant un projecte. Llavors, per treballar aquesta voluntat i aquesta por, hem de nutrir el ronyó. I ens ajudarà molt les llegums. En general, la que més de totes, els azuquis.
Aleshores, aquest paté d'azuquis, com el podem preparar?
És molt fàcil. L'únic hàndicap que tenen les llegums és que han d'estar molt ben cuinades. Uh-huh. Aquest és l'únic. Si tenim problemes digestius, que m'agradaria remarcar-ho, eh? Llavors, si una persona té problemes digestius, té permeabilitat intestinal, té qualsevol patologia inflamatòria, ha de cuinar ell els azuquis. I el que tindria que fer és un remull d'unes 24 hores... Després, deixar-los al marbre com un dia més, anant-los mullant perquè com inicien la germinació, i cuinar-los una hora amb olla a pressió amb alga combo. D'aquesta manera, inactivaríem tots els antinutrients. Si no tenim aquest problema, compraríem un pot de zuquis ja cuinats, que els podem trobar molts supermercats ecològics, de 400 grams, més o menys, que és el que faríem servir amb aquesta recepta. I és tan fàcil com ficar en una batedora americana aquests 400 grams de zuquis cuinats, 8 cullerades soperes de pipes de girassol, que és un greix d'alta qualitat molt ric en vitamina E, 2 cullerades soperes d'oli d'oliva, el nostre omega 9, espectacular, unes gotes de suc de llimona, que també ens serviria d'antioxidant i per preservar aquest humus, i una cullerada sopera de romaní trituradet. Tot això ben triturat amb una batedora, i després per sobre, doncs a mi m'agrada guarnir-ho amb una mica de sèsam negre i germinats, perquè també mengem per la vista. I ens donaria un paté de zuquis ideal per prendre entre hores, com un berenar, o sigui, aquestes persones que arriben molt tard a casa, doncs poden berenar això i no caldria sopar, o soparia una cremeta de verdures, o com a sopar si sopem d'hora. Per què? L'azuki és una proteïna d'alta qualitat, o sigui, té tots els aminoàcids, i ens serveix molt bé, molt, menjar proteïna a la nit, perquè a la nit fem regeneració del cos. Llavors és molt important. Llavors és una proteïna vegetal d'alta qualitat, no cal menjar-ne molta, però ens ajuda a estimular el que diem la GH, que és l'hormona que s'estimula per la nit i que quan ja som grans i no creixem, el que fem és regeneració gràcies a aquesta estimulació.
I molt fàcil de cuinar-ho.
Molt fàcil de fer i molt digestiva.
Gemma Hortet, moltíssimes gràcies. Una setmana més aquí amb nosaltres. Seguim amb el projecte del Viure des de l'Essència, perquè tenim molt a aprendre al teu costat.
Moltíssim. És apassionant aquest món de la nutrició energètica, t'asseguro.
Fins ben aviat.
Fins ben aviat, Glòria.
Gràcies, Gemma.
Viure des de l'essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Ens acompanya la doctora Patricia López, odontòloga i especialista en pròtesis i implantologia. Doctora, què tal? Com està?
Molt bé, gràcies, bon dia.
Benvinguda al programa. Avui ens parlarà de les ausències dentals, no? Realment no som conscients de com pot arribar a afectar a la nostra morfologia, a la nostra vida.
Realment no som conscients i és important tenir totes les peces dentals a la boca i una bona salut oral.
Aleshores, què ens recomanaria, doctora?
Pues jo recomanaria quan ja evitar aquestes ausències dentals, moltes vegades és inevitable i arribem a tenir-les, i una vegada tingudes i que tenim una ausència de dents, per suposat, pues reposar-les, posar aquestes dents que ens falten a la boca.
Probablement molts dels oients que ens estan escoltant en són coneixedors, però fa una mica de respecte, a vegades, el tema dels implants. No?
Bueno, avui en dia sí, és una tècnica molt comú. Avui en dia és la millor solució perquè sempre que les condicions del pacient i tot sigui correcte i es puguin posar, perquè no has de tocar les dents veïnes i és una peça fixa, unitària i molt còmoda i evita uns altres problemes de salut perquè si tenim aquestes ausències, pues les dents al costat es mouen, tenim problemes articulars i tenim sobrecàrrega d'altres dents, i al final, si és un problema a llarg plaç, ens arribem casos bastant extrems, en els quals pues, ja és difícil a vegades fins i tot posar dents.
Moltes gràcies, doctor, el fet d'ajudar-nos, de recordar-nos a posar-hi consciència, que a vegades no hi posem atenció i realment les conseqüències poden ser molt més greus del que ens puguem arribar a imaginar. Ja no hem de tenir por a anar al dentista a cuidar la nostra higiene bucal, perquè és el millor per poder avançar en el dia a dia i poder estar cada dia en un estat de salut més òptim, sí?
Així és, no hem de tenir por perquè avui en dia tenim moltes tecnologies, tenim molta precisió i realment es poden donar moltes solucions sense patir.
Doctora Patricia López, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres al Viure des de l'Essència amb el Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya, de Clínica Velodonte. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ens acompanya Ignasi Salvatella, director màster online en Educació Integral Holística i president d'Educació 22 Món Solidari. Ignasi Salvatella, benvingut a casa teva. Com estàs?
Pues aquí molt content un altre cop amb vosaltres.
Aquí al Viva des de l'Essència avui parlarem de la importància dels silencis i l'amor en l'educació. Importantíssim.
Completament. Mira, hi ha una frase que diu... L'emoció és el motor de la cognició. Al mateix temps, tota la vida ens passem buscant aquesta paraula que en molts àmbits és prohibida, que és l'amor. L'estem buscant tot el dia i després mai en parlem. La base per educar és l'estimar sense reserves, com és l'altre. El gran respecte i l'acompanyament a que pugui desenvolupar tot el seu potencial.
El no judici.
Sense judici, amb respecte i amb profund acompanyament perquè pugui ser el que és. Quan el vull retenir, quan el vull portar cap a mi, és quan em perdo i quan l'altre s'enfada.
I quan l'altre no està en el camí.
Completament. M'agrada molt la metàfora del pagès amb el tema de l'amor. En moltes filosofies les emocions estan relacionades amb l'aigua.
Correcte.
No? Llavors, primera que el pagès no se'n va a l'enciam i li diu has de ser una rosa, i a la rosa has de ser un roure, excepte el que és cadascun, i l'aprofita.
I valora-ho.
I valora i treu tots els seus potencials. I després el que sí que fa és garantir que tingui aigua, o perquè ho ha plantat en un lloc que ja en té, o perquè si no li posa a ell. O sigui, està posant l'amor, està regant. Quan nosaltres reguem d'amor, les coses passen d'una altra manera i tots floreixem i tots ens sentim estimats, que és algo que, com deia, busquem constantment. Clar, per això és imprescindible escoltar.
La importància de l'escolta, que l'escolta va del silenci, de la mà del silenci.
Clar, perquè jo puc dir, jo et vull estimar, però i tu quan necessites, quan vols, te'n dono prou, te'n dono massa. És... Respectar profundament significa estar en una actitud d'escolta, de donar i de rebre, però de donar quan cal i d'acceptar el rebre, que també està, que té que veure molt amb l'escolta.
Que important això, eh? I quan anem tan ràpid que ho perdem de vista moltes vegades.
Llavors, per què silencis? El silenci no és estar callat. El silenci és estar en una actitud interna d'escolta, d'escoltar tot el que hi ha, que també pot anar acompanyat d'estar callat.
Des del sentir.
Sempre sentir i viure des de l'essència, el títol d'on estem, és exactament estar connectat amb el que jo sóc. Per això també m'he d'escoltar a mi mateix, no només a l'altre. I per això em cal un silenci intern, on jo pugui parar, estirar la pausa. Tota la tecnologia té un botó que es diu stand-by, diu pausa també, eh? No només és velocitat immensa d'un milió de whatsapps, sinó que jo puc posar pausa. I amb la pausa me n'adono. I quan me n'adono, puc actuar en comptes de reaccionar. Puc fer accions. Quan jo reacciono automàticament és perquè no estic escoltant. No em permeto la pausa que hi ha amb la respiració. Jo, per canviar de la inspiració a l'expiració, faig una petita pausa. El cor, quan batega, fa el mateix, cloc, cloc, però per fer aquest canvi hi ha un micropunt d'inflexió. Tot passa per una pausa. Quan ens permetem estirar-la, és quan podem, tornant a l'inici, estimar sense reserves. Perquè em començo a veure a mi, em conec, no em veig diferent a l'altre, i per tant veig a l'altre com jo, i per tant el respecto tal com voldria a mi que se'm respectessin.
Agafar perspectiva, agafar distància, no?
Llavors, donar espais d'autodescobriment des d'un silenci interior, però que pot ser moviment, pot ser des de, des de... No cal espais de meditació amb silenci, que també...
Però podríem dir també que el fet d'aquest silenci que dius és l'estar en l'aquí i ara. Aquest aquí i ara, aquesta mil·lèsima de segon que ja no tornarà a passar, però que si no hi poso consciència, haurà passat sense donar-me'n compte. Aquest aquí i ara, en majúscula.
I l'observar-me a mi mateix, el ser actor i espectador, és el que m'ajuda, això que dius tan ben dit, de poder estar en aquest aquí i ara, mirant-me a mi mateix des d'una actitud observadora que passa inevitablement per un silenci, per una escolta, i que desperta l'amor per si sol o l'estimació sense reserves.
Moltíssimes gràcies, Ignasi Salvatella, per fer-nos gaudir d'aquests moments d'amor, de silenci, d'aprenentatge, de camí de vida, des d'aquest sentir nostre i des d'aquest acompanyament tan bonic.
Deixar-se sentir des de tots els cossos. Hi ha un llibre molt bonic també que diu Sentir, pensar.
Sentir, pensar. Recordem l'autor?
El Saturnino de la Torre.
Anota, també. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Fins ben aviat.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'essència en el món de les lletres.
Avui hem connectat amb Madrid. Tenim a l'altre costat del telèfon el doctor Víctor Vidal, metge del treball, inspector nacional de Seguretat Social, autor del llibre El estrés laboral, anàlisis i prevenció. Doctor Vidal, muchas gracias por atendernos.
Bon dia, buenos días.
Vivimos en una sociedad cansada donde las hormonas del estrés son la gran noticia.
Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido oficialmente como enfermedad el burnout o síndrome de estar quemado, y efectivamente son estragos de un estrés crónico que es el distrés, el que marca la diferencia con el bueno.
Gran noticia que tenemos este síndrome, que hace referencia a aquellas personas que viven en una situación de estrés continuado, ¿no? Que le están desmotivados, una incapacidad laboral. Entra en vigor el próximo 1 de enero del 2022.
Así es un proceso crónico derivado en que están consumidos por el trabajo, y es el estrés crónico el que está detrás de los pacientes, de los trabajadores, con esa enfermedad que, como bien indica, será el 1 de enero del 2022 cuando entre en vigor. Un gran avance después de casi 55 años desde que un estadounidense hablara por primera vez de este síndrome, conjunto de síntomas.
Doctor, ¿qué diferencia hay entre el estrés y el burnout?
Pues principalmente, Gloria, en el estrés hay una sobreimplicación en los problemas, hay una hiperactividad emocional, el daño fisiológico es el primario, es decir, hay un agotamiento o falta de energía física, lo físico, y una depresión como síntoma para mantener la energía física. Y en el estrés tenemos el efecto positivo, el eustrés, el que ha permitido la evolución humana avanzar, y por el contrario, Gloria, el burnout o síndrome de estar quemado, hay una falta de implicación sobre el trabajo y la desvinculación, un embotamiento emocional, y el daño emocional es primario, mientras que en la depresión es semejante a una pérdida de ideales de referencia, tristeza, y el agotamiento afecta a la motivación y a la energía psíquica, no tanto lo físico. Después viene lo físico, pero primero hay una afectación psicológica y solo produce efectos negativos, Gloria, mientras que el estrés, como hemos dicho, puede ser positivo si es moderado y si permite la atención sin ocurrir síntomas patológicos.
¿Cómo podemos detectar el burnout? El hecho de cuáles son las causas que nos llevan a él.
Bueno, pues principalmente en el trabajo, estar en un trabajo bajo presión continuada a lo largo de los tiempos, sueldos bajos, pocos incentivos profesionales, cargas laborales excesivas, monotonía en las rutinas diarias, imparcialidad ante los empleados, poca capacitación en el trabajo delegado y la rentabilidad como objetivo primordial de la empresa, y sobre todo los mandos intermedios que explotan y ahogan reiteradamente al trabajador.
Esta sociedad cansada en mayúscula que vivimos.
Totalmente, es una sociedad cansada donde están pagando las consecuencias muchísimos trabajadores que tienen esos síntomas y consecuencias del síndrome de burnout, que ya han puesto el foco de atención y le han puesto firmeza a una enfermedad devastadora.
¿Qué ingredientes nos recomienda, doctor, para evitar estas patologías?
Sobre todo el ingrediente principal, Gloria, es reilusionarse y tener canales de fuga de estrés, como indico en el libro de análisis y prevención del estrés laboral de la editorial Puz. Aquí hablo de técnicas fáciles para intentar no llegar a estar quemado y consumirnos como una cerilla. La alimentación, acudir rápidamente al servicio de prevención en cuanto tengamos cualquier problema y no enquistarlo. Problemas no resueltos generan problemas de salud graves y, como ya hemos indicado en otras entrevistas, detrás del estrés hay multitud de enfermedades, casi un 70% las provoca el estrés y las que no lo agrava, y sobre todo tenemos que tener humor, reírnos, risoterapia, aplicar relajación, respiración, multitud de técnicas que no se hacen en las empresas y que cada vez vamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante.
Que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día, no en este momento de decir vamos a parar aunque sea solo unos minutos.
Unos minutos, efectivamente. Vamos a parar y a intentar relajarnos un poco, aunque sé que es difícil porque me dicen muchos trabajadores y empresarios de que no hay dinero, que no hay tiempo, pero sí que debemos de sacar ese tiempo porque al final el tiempo nos lo acorta, nos reduce la calidad de vida y no olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial y tenemos que aplaudir y cuidar esas tres esferas. Si mantenemos solo la protección física y no la psicológica, estamos actuando de una manera totalmente irregular.
Ser conscientes que el coste luego es muchísimo más elevado, sí, doctor.
Sí, es, Gloria. El coste de la prevención y de cuidar a nuestros trabajadores y empleados, que son lo mejor que tenemos ahora mismo, la mejor herramienta es el propio ser humano trabajando, hay que cuidarlo y prevenir, porque al final prevención es mucho más económico que curar cientos de enfermedades y cientos de bajas. Y no olvide, estamos triplicando el consumo de ansiolíticos y al final eso es un coste multitudinario para
a muchos niveles.
A muchos niveles que afecta y sobre todo es una gran cantidad de dinero que hay que sopesar. Por lo tanto, viva la prevención.
Correcto. El hecho también, como habla en su exitoso libro, El estrés laboral, análisis y prevención, que ahora sí que ya está en bolsillo, una gran noticia.
Sí, ¿no? Y además a un precio muy muy
muy, muy asequible.
Muy asequible, creo que están 14 euros. Y sobre todo, Gloria, doy un toque de atención a las empresas para la creación de departamentos de bienestar, que también lo hablo en el libro. Departamentos para cuidar al trabajador. Cuidar no cómo se sienta en una silla, que eso lo hacen todas las empresas, sino cómo se siente por dentro y abordar desde el primer minuto cualquier alteración que tenga el trabajador para evitar mal mayor, como puede ser el burnout. Señores, estamos hablando de un síndrome recogido como enfermedad.
Reconocido por la OMS.
Efectivamente, nada menos que la Organización Mundial de la Salud, que advierte y que pone ya por fin, después de 55 años, el broche de poner un nombre, una enfermedad, y clasificarla como pueda ser un infarto de miocardio o una depresión o una esquizofrenia. El burnout hay que considerarlo.
Y ser conscientes de que podemos estar estresados, pero de manera positiva o negativa, como bien usted dice también en su libro, el estrés y el distrés.
No olvidemos que el estrés es una manera también de ver la vida con una tensión rutinaria y con un efecto positivo, que es el eustrés, que es el que nos mantiene alerta, nos mantiene ilusionados, pero hay un umbral muy finito, que es cuando las cosas no van bien, cuando ya aparecen los síntomas de no poder dormir, insomnio prolongado, aparición de enfermedades que siempre vamos a lo secundario y no vamos al origen, es cuando aparece el distrés, que es el que hay que ponerle el foco de atención y es el que a la larga, con un distrés crónico, puede dar pie a que aparezca el síndrome de burnout y aparezca el embotamiento. Es decir, es una suma de acontecimientos de estrés crónico y pérdida de implicación. Es decir, lo uno puede llevar a lo otro.
Doctor Víctor Vidal, no podríamos dejar de preguntarle qué es para usted vivir desde la esencia.
Vivir desde la esencia es vivir desde el sentir, desde la coherencia y vivir con amor a los demás. Y sobre todo, qué mejor que prevenir este síndrome y este estrés, que como digo siempre, es la epidemia mayor de nuestro siglo.
Pronto nos vemos en Barcelona, doctor.
Pronto.
¿Presentación del libro? ¿Cerquita?
Realmente, yo creo que será a finales de después del verano. Tendremos el honor de hacer conferencias de forma gratuita para dar a conocer a la población qué es el estrés y poder conocer mucho mejor sus rincones y poderle poner soluciones rápidas y eficaces y evitar multitud de enfermedades.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Vidal, por su generosidad. Doctor del Trabajo, inspector de la Nacional de Seguridad Social. Hasta muy pronto. Estaremos aquí en la presentación de su libro, con muchísimas ganas.
Así es, estoy abierto a cualquier duda que tengáis y será un honor el recibiros.
Que tenga un feliz día.
Gracias igualmente.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montaser.
Converses des del sentir, desaprenent i aprenent. De què t'agradaria que parléssim? Obrim el mail del programa a les teves inquietuds, a les teves suggerències, perquè el viure des de l'essència el fem entre tots. viure@icloud.com. I això és tot per avui. Recordem que la vida és allò que passa mentre esperem que passin coses. Gràcies.
Ràdio Estel.
I mira fora, ho fa per costum. Són molts anys d'espera, potser ha perdut el rumb. Hi ha qui es gasta i prova d'enllestir el seu futur, buscant una altra feina, creuant els dits per tu. Tu no perds la fe i creus que tot arribarà. Batalles perdudes, qui les voldrà escoltar? Volen veure el dia en què tot sigui un tot, i no només presagi, no tan sols un tros. Hem vingut fins aquí, seguint les nostres vides, del nostre destí. Hem vingut fins aquí, seguint les nostres passes, creuant el vell promès paradís. I oblidar de nou, amb la lluna a l'esquena, seguirem donant-ho tot. Mas un altre dia, potser una altra cançó. Hem vingut fins aquí, seguint les nostres vides, fins al nostre destí. Hem esquena, creuant el vell promès paradís.
La tinc que ser una maduixa de pell. Respira en mi quan s'adormen els colors. La puc sentir en la línia de la nit i em lleva el fred quan no me sobra calor. Vareta màgica del miracle que m'alimenta i que fa la llum amb l'energia que em donen els seus ulls. És l'argument per a no cansar-se, un bon motiu per no tindre son. És aigua i em dona aire. És terra i em dona sol. En el seu pit me quedé a fer embolics i estic perdut. Si se desfà el nostre nus, no hi ha descans en el taller de les mans, buscant secrets contra la set i la fam. L'argument per a no entregar-se és el remei que m'ho cura tot i un bon motiu per no desertar del món. Vareta màgica del miracle, penyora autèntica de la sort. És aigua i em dona aire. És terra i em dóna foc. Ja sé que el destí és qui redacta el guió, però si no he escrit tota la funció, millor ja hem entès de què va el nostre paper. De dir-li al destí que ha de ser.